Vinga, recta final del programa i com els dèiem avui amb espai d'estrena. No estrena de personatge perquè el vam tenir a la recta final de la temporada parlant d'aquells famosos, com deia abans, i exitosos divendres de canvi, però ens va agradar molt la manera d'enfocar les coses que tenia el David Múries i li vam proposar a veure si ens volia anar visitant de forma regular un cop al mes per anar reflexionant sobre algunes qüestions. Saludem el filòsof David Múries. Molt bon dia, David.
Bon dia, Àlex.
Com anem?
Doncs a correcuita.
Ja ho he vist, ja, que el teníem aquí amb un problema de logística d'aparcament, però ja està solucionat. La gent ho ha escoltat i diu, i aquests de l'Arei aquí porten un filòsof, i un filòsof ara, en un món on amb tan poc espai per la reflexió i molt per la informació i pels inputs, i informació i desinformació, quin paper té un filòsof avui en dia?
Pues jo crec que ho acabes de dir tu ara. Reflexionar, fer una reflexió crítica i crear una alternativa d'idees creatives per a l'espai en què estem. Jo penso que és important primer plantejar-se què és un filòsof per saber quin és el paper que ha de desenvolupar en aquesta societat, no? El filòsof és un personatge, ja des que es va crear a l'antiga Grècia, que té una missió. La missió és revisar aquest espai d'idees, aquesta cosmovisió, aquest sistema de creences que tots tenim dintre nosaltres. El filòsof el revisa...
I fer-se preguntes.
Revisant tot aquest sistema de creences, aquesta cosmovisió que ve derivada pues, de la relació amb l'entorn, de la relació amb la família, de tota la genètica que tu també has heredat, i d'aquesta interrelació amb tot el que ens envolta, creem la nostra cosmovisió, el nostre sistema de creences, i el filòsof revisa aquestes creences, fa un anàlisi crític, i des d'aquest anàlisi crític aconsegueix l'autoconsciència i es planteja si aquestes creences que m'han imposat són les adequades per al meu benestar. A partir d'allà comença una segona fase que és la creació d'alternatives d'idees per buscar el meu benestar.
Llavors, un filòsof no pot ser una persona que no tingui esperit crític.
Sí, clar, de tenir.
Per això dic que és imprescindible, no?
Penso que no és que sigui imprescindible per filòsof, penso que és per tothom en general.
Per viure, això també tens raó.
És a dir, avui en dia hi ha una falta d'autoconsciència bastant gran en aquesta societat. Uh-huh. La gent no acostuma a sentar-se per les nits, tancar els ulls, revisar el seu dia i d'alguna manera fer-se conscient d'hàbits, de pensaments, d'accions que té conscient o inconscientment que li provoquen situacions en el dia, no? D'alguna manera la filosofia el que fa és una espècie de regulador d'aquest anàlisi d'idees per poder tenir un benestar amb tu mateix.
El David, quan li vam dir que proposés un nom per a l'espai, ens en va posar un, que està molt bé, i ara el comentarem, que quedava una miqueta llarg, eh? I vam dir, mira, saps què? Ho dividirem en títol i en subtítol. Li hem volgut dir en aquest espai Parlem-ne, perquè no té més sentit que això, de parlar-ne, de conversar, que és una paraula... Doncs que jo crec que ha caigut una miqueta en desús i a mi em sap molt greu perquè m'agrada molt, però l'altre és espai de reflexió i desenvolupament humà. Tu t'autoqualifiques com un especialista en desenvolupament humà?
Bueno, la paraula especialista a mi no m'agrada molt utilitzar-la, però bueno, dins d'aquest sistema en què t'has de posar etiquetes perquè la gent comprengui una miqueta el que fas, podria dir que em dedico a lo que és l'àrea del desenvolupament humà des d'una perspectiva molt filosòfica. Encara que jo sempre dic que jo no em posiciono en una corrent, sinó que jo em posiciono com un pensador que com qualsevol persona busca eines de tot tipus, que són les que he anat aprenent i he anat descobrint al llarg de la meva vida en viatges, en estudis, per després poder fer el que fa un filòsof, que és revisar aquestes creences i escollir les que són millors per poder tenir un benestar a la teva vida.
La gent que pica a la porta de la teva consulta, perquè el David té una consulta oberta, què busca?
Busca com tothom, esperança. Esperança perquè quan veu que les coses que estan al seu voltant no les pot manegar, que està en caos i no pot trobar-hi solucions, d'alguna manera et sents perdut, no? I arriba un moment en què necessites pues, un ordre, no? Una eina. Al final és una esperança.
Perquè la gent arriba, normalment, quan pica a la porta d'algú per demanar ajuda, està superada.
Normalment sí, però sí que és veritat també que vivim en una societat que la gran majoria acostuma a tenir un rol de victimisme. És un rol que d'alguna manera se'ns ha insertat al cap des d'aquest sistema capitalista, amb propietats d'individualisme, de desigualtat. Llavors, sí que la gent quan pica a la porta busca eines, busca alguna forma de... Però hi ha una gran part de la gent que quan ve a la consulta pensa que tu li solucionaràs el problema i es troben pues, una mica amb un altre problema, que no estan acostumats a que tu li dius que s'ha de saber moure, s'ha de saber autogestionar, que al final jo o qualsevol especialista, terapeuta, gent que d'alguna manera estigui en el món de l'ajuda als altres, dona eines perquè tu t'autoresponsabilitzis i sàpiguis d'alguna manera manegar amb aquestes eines.
Tenim una col·laboradora, David, que ho exemplifica molt fàcil, diu, per molt que tots aquests que ajudem a la gent i que els escoltem i tal, diu, no deixaràs mai de ser tu qui porta el volant de la teva vida.
És així.
Tu portes el volant de la teva vida. I no, no diguis és que hi ha 50... No, tu portes el volant de la teva vida.
Sí, és una metàfora perfecta. Realment la vida és com una carretera i tu ets el cotxe i la ment és el conductor, no? Si ets conscient de tu, pots conscientment dirigir el volant i triar la direcció a la que vols anar en el camí que per a tu és el més correcte o el que almenys et donarà més millor benestar.
Vivim ara un moment de demanar ajuda? O sigui, aquest món que t'he dit jo, que és tant d'inputs, tant de... Jo tinc aquí una pantalla i fa un moment tenia 8 pestanyes obertes amb 8 coses que m'interessava saber en aquell moment. A més, hi ha algunes qüestions avui en dia de l'actualitat internacional que estan sent mogudetes. O sigui, tenim una quantitat d'inputs ara bestials, no? I clar, jo prou faig intentant digerir tota aquesta informació que tinc, però no he pogut reflexionar massa, que és el que estàvem parlant abans, no? Ara és un moment propici, precisament, per buscar aquest espai de reflexió?
En realitat, des del sistema educatiu, se'ns hauria d'haver ensenyat a saber tenir una opinió crítica i analítica dels conceptes de la vida que cada dia se'ns posa endavant. Se'ns hauria d'haver ensenyat això, a tenir una opinió, a saber reflexionar, i des d'aquesta reflexió a saber decidir com vols afrontar allò, quina actitud vols tenir, quines idees vols tenir. Això és el que se'ns hauria d'haver ensenyat a l'educació des de petitons, a ser crítics i a la vegada a ser creatius per triar la millor alternativa a la teva vida des d'aquesta revisió d'idees que potser t'afavoreixen o no t'afavoreixen. No? Com en el sistema educatiu hi ha una gran carença, aquesta és la meva opinió, ens trobem que a mesura que ens fem més adults, això que hauria de ser algo individual, hauria de ser una feina individual, tal com tu tries anar a un gimnàs i posar en forma el teu cos perquè tens una autoexigència amb tu mateix, una autoresponsabilitat del teu físic, també hauria d'haver-hi una autonomia en relació al treball personal, espiritual, mental, com li vulguem dir. Però això no existeix. És a dir, avui la gent treballa en molts plans de la seva vida, però es deixa potser el plan el més important, que és l'interior, que és aquest univers d'idees que estan dintre de tu i que no et dones compte que aquestes idees són les que et porten a després actuar d'una manera i són els actes els que et porten a tenir uns resultats. No?
Aquesta persona que és la Núria, col·laboradora del programa, la Núria Prenafeta, que desenvolupa un espai setmanal també molt interessant que ens fa mirar també una miqueta cap a nosaltres mateixos des del punt de vista més del coaching. Recordo també que diu, utilitza també una altra metàfora, és molt bona fent metàfores, que diu que sovint ens costa molt posar-nos davant el mirall de la veritat perquè no ens agrada potser el que ens diu, no? O sigui, un mirall et reflecteix una imatge física, però després hi ha el mirall de la veritat, que és el que et reflexa el que tu deies, que no acostumem a estar massa al cas, que és el nostre interior. Diu, això a vegades potser no ens agrada massa veure-ho.
Quan la gent ve a la consulta, una de les primeres etapes que jo sempre li dic a la gent és el que jo anomeno l'autoconsciència. És reconèixer, acceptar tota aquesta part obscura de tu, que ni tan sols saps que existeix, perquè mai l'has vist, però que és la que realment t'està dirigint la vida, no? Per poder conduir el volant, primer ens hem de fer conscients de que som els conductors, no? Llavors, l'observació des de fora és una de les eines més importants que avui en dia existeix, no? I aquesta observació des de fora et porta, com diu la companya, a realment veure la veritat que no vols acceptar. I és des d'aquest reconeixement, que és un xoc per la teva ment, quan comença realment la transformació i el canvi. Però aquesta primera etapa és obligada i podríem dir que dintre la filosofia és l'etapa de l'autocrítica, l'autoreflexió, l'autoanàlisi, que avui en dia no existeix. Avui en dia, a nivell individual, cada persona hauria de la vida mirar-la, observar-la, reflexionar-hi i des d'aquesta observació fer-te conscient si en beneficia pensar d'aquesta manera o no i, per tant, començar en un segon punt, que és d'una manera creativa crear alternatives d'idees o de comportaments per fer front a això.
Per tant, seguint amb el d'allò de la persona que porta el timó de la seva vida, tu creus que les coses poden canviar?
Bueno, no és que crec que puguin canviar, o és que les canvies o patiràs molt a la vida. Uh-huh. Jo és, al final, una espècie d'ultimàtum que li dic a la gent quan arriba a la consulta. No és que hagis de canviar perquè jo t'ho digui, no és que hagis de canviar perquè tu realment vols canviar, és que has de canviar perquè la vida t'està dient que si continues per aquest camí, patiràs. I si pateixes, realment és una decisió que potser no et beneficia la teva vida. Al final penso que és una exigència. És com estar en una selva en la que tu veus la selva preciosa, veus un munt de natura meravellosa, però això no vol dir que dintre la natura tinguis amenaces, no?
Clar.
Llavors la vida és una mica semblant. La vida és una aventura meravellosa, ideal, plena d'experiències extraordinàries, la gran majoria d'elles. Però clar, has d'anar amb cuidado perquè tens un munt d'amenaces. Aquestes amenaces són les que realment et posen en viure el present i realment ser conscient de viure i viure de manera conscient.
Uh-huh. Totes aquestes explicacions, que avui estem fent una mena d'introducció general, tindran de forma més concreta en les següents visites que ens faci el David un leitmotiv, una temàtica general sobre la qual conversarem. Però m'agradaria tornar una miqueta al principi. Per què hem decidit proposar-li al David que ens visiti de tant en tant per petar la xerrada, per parlar, en el fons, no? Doncs perquè em va seduir molt el coratge i la implicació que mostraves tu en aquelles activitats que vas fer durant la temporada passada, dèiem exitoses activitats que vas fer la temporada passada d'aquests divendres de canvi, on tu em vas dir que a vegades era sorprenent la quantitat de gent que arribava a anar per la poca difusió que tu podies fer dels actes, no? Només via les xarxes, vull dir que no tens un aparell mediàtic que et faci costat, sinó que amb molt pocs recursos aconseguiu que moltíssima gent s'aplegués en aquests divendres de canvi.
Ahir parlàvem amb un amic i parlàvem de la tecnologia externa que avui en dia la societat està creant, no? Uh-huh. Amb una xerrada no fa molt a la Universitat d'Estiu aquí d'Andorra, que era el tema tecnologia i humanitat, ens deia la Núria Oliver, catedràtica, que l'any 2030 no hi hauria mòbils, no? Que hi hauria xips a nivell capilar que tindrien tota la informació nostra, no? Llavors, en aquest debat amb el meu amic parlàvem de la tecnologia externa, però jo li anomenava una altra tecnologia que mai ens l'han dit, que és la tecnologia interna que tenim, no? Si potser sapiguéssim manegar la nostra telepatia, no necessitaríem mòbils, perquè ja tenim les eines dintre nosaltres, el que passa que estan realment en off, no? Vivim en una societat que cada vegada té menys esperit crític i que aquest esperit crític és necessari per poder mantenir un equilibri. Està anant una mica a la olla i estem perdent el sentit comú de moltes coses. Llavors, quan tu pots analitzar, pots veure si t'estàs passant o no. La filosofia i l'individu ha de tenir aquesta autoconsciència per saber regular-se quan aquesta part de la seva ment li porta a traspassar límits que no li beneficiaran, no? Llavors, realment és molt important que en aquesta societat, i és molt important que avui en dia els individus, vale, tinguin aquest esperit crític i aquest esperit creatiu per poder manegar les seves vides i no ser esclaus ni dependents de l'entorn que alguns ens estan creant.
Perquè majoritàriament, deixem que ens porti la corrent.
És que estem programats. Aquí ja podíem entrar en opinions més personals sobre conspiració o sobre realment si el que està passant és algo atzarós, no? Però quan tu veus que hi ha una sèrie de moviments que estan molt orquestats, et pots plantejar que potser hi ha algú darrere que està de manera intencionada movent, no? El que és una realitat és que cada vegada l'ésser humà viu més amb un pilot automàtic, viu més de manera inconscient, pensa més de manera inconscient, actua de manera inconscient, és impulsiu. Llavors això vol dir que hi ha una espècie de xip que està dintre de tu que t'està manegant, no?
Esteu molt en la línia, tu i la Núria, perquè ara estaves descrivint exactament una altra metàfora que va utilitzar i que jo l'he fet servir sovint, però molt sovint, en diferents espais, que és la de la roda del hàmster. Diu que l'ésser humà, darrerament, o la persona, per no parlar d'ésser humà, està com una mena de roda de hàmster. Allò que dèiem, et deixes portar, no?, per la corrent, per la rutina, per no sé què, i diu que de tant en tant és fantàstic poder sortir de la roda del hàmster i veure la teva fotografia, perquè si tornes a pujar a la roda del hàmster no la pots veure, saps?
És que realment és així. Ara que has dit aquest tema, aprofito també per dir que això penso que és una de les propietats d'aquest sistema que ens vol especialitzar tant, que moltes vegades em diuen, ostres, tu ets filòsof, no? I l'altre és psicòleg, i l'altre és coach, i l'altre treballa teràpies alternatives, no? I realment, quan a mi em plantegen això, que ens plantegen com que som persones diferents, jo no ho entenc, perquè al final tots estem fent el mateix, amb eines molt semblants, sí, i en la mateixa línia, que és d'alguna manera buscar una autoconsciència i buscar una decisió, no? Llavors, realment lo important no és la diferència entre persones, sinó lo important és que les persones arriben al mateix punt, sigui des del coaching, des de la filosofia, des de la psicologia. I penso que aquesta societat ens porta una lluita entre nosaltres, moltes vegades, perquè ens fa fer ser
jo ho veig com a complement, David, més que com a lluita. O sigui, jo veig que tu has parlat d'eines, no? Jo intento donar-los eines, bueno, pues, segurament tot això que tu has descrit, el coaching, la psicologia, etc.
És que al final
són les eines, que potser una forma diferent, però el que tu dius, l'objectiu final sempre serà el mateix, no?
Evidentment, el que passa és que la societat ens vol fer veure que som diferents i comença una lluita competitiva per algo que no té sentit. Si alguna cosa aquest sistema té, és un sistema que crea competitivitat, i la competitivitat mal entesa porta a desigualtat i a individualisme.
Mira què ens diu una seguidora de Twitter, diu: la filosofia és important i menys tinguda.
Home, realment avui en dia la filosofia cada vegada està caient en desús, però ja no la filosofia. Jo penso que lo que seria la humanitat en si, és a dir, l'humanisme, que abans es treballava a una universitat, que és la parcel·la d'un pensador que es dedica a pensar sobre com està anant la societat i l'individu per buscar les millors formes d'actuar i de pensar per un benestar comú, que és el que van crear els grecs, avui en dia s'està perdent. És a dir, si les humanitats deixen de tenir protagonisme, l'individu deixa de ser crític, i si deixa de ser crític deixa de tenir alternatives creatives per poder saber quina direcció vol prendre.
Però així, en castellà, que és una frase feta, et diré: malos tiempos para la música, eh? En una societat tan i tan competitiva com tenim, tan deshumanitzada, buscar temps per les humanitats costa.
Jo penso que no quedarà un altre remei que tornar a les humanitats. Això som com els sistemes socials que hi ha hagut en cada època. L'edat mitjana va existir, però va haver un renaixement també. Al final es van acabar donant compte que aquest sistema social i econòmic que hi havia a l'edat mitjana realment no ens portava un benestar, no?
És a dir, una etapa fosca, una etapa de tancament...
Jo penso que s'ha de ser una mica observador per veure que el sistema capitalista està ja a les seves últimes, s'estan derrocant. Evidentment, ens estem matant els uns als altres, la gent té un nivell de comoditat que mai s'havia vist en cap època de la història de la humanitat, però en canvi és quan més infeliços som. És a dir, tenim una vida molt còmoda, però amb tot el que tenim no sabem aprofitar per poder viure d'una manera amb benestar. Llavors, això ens fa plantejar que potser la pèrdua d'aquest esperit crític ens fa no prendre decisions correctes per poder viure en una comunitat feliç i amb una individualitat meva també feliç.
Ens quedarem amb aquesta reflexió del David, que ja hem vist quin caire tindrà aquest Parlem-ne, aquest espai de reflexió i desenvolupament humà, que, com dèiem, de forma mal comptada, un cop al mes, un cop cada 4 setmanes, ens portarà el David aquí, i l'esperem doncs d'aquí a unes setmanes amb un leitmotiv, amb una temàtica sobre la qual, com dèiem, farem una cosa tan fantàstica com és això de xerrar.
Jo et volia donar les gràcies a tu, Àlex, i també a la ràdio, pues, pel fet de tornar a apostar per la reflexió i pel sentit comú.
Doncs t'ho agraeixo moltíssim. Gràcies, David.
A tu, Àlex.